minuts que passen de les 11 del matí, ja sabeu que cada 15 dies ens visita el professor Manuel Manonelles i ens posa al dia de com estan les coses al món. Manuel Manonelles és analista, és expert en relacions internacionals i professor associat de relacions internacionals a Blanquerna Universitat Ramon Llull. Què tal, Manuel? Com estàs?
Molt bé, molt bé. Com sempre que estic aquí, molt bé.
Que bé. Escolta, encara ha tocat, Manuel?
Sí, sí, mira.
Bueno, és que...
La vida té aquestes coses.
I tant. Avui, amb el Manuel Manonelles, volem fer un homenatge a Federico Mayor Zaragoza, que recordem va morir la setmana passada als 90 anys. Farmacèutic, professor, poeta, polític, alt funcionari internacional espanyol, ministre d'Educació i Ciència entre el 1981, si no m'equivoco, Manuel, i el 82, director general de la UNESCO durant 12 anys. Havia nascut a Barcelona el 1934 i tenia arrels familiars a Tortosa. Avui repassarem la seva trajectòria amb el Manuel, perquè quants anys vau treballar plegats, Manuel?
Doncs ben bé 14.
Déu-n'hi-do.
No sé si vam arribar als 14, però sí, sí, i 12 anys fent de cap de gabinet, que com sempre dèiem, cap de gabinet sense gabinet, perquè tampoc és que tinguéssim tant personal a la Fundació, però va ser uns moments molt intensos. Jo d'ell vaig aprendre moltes coses i, com sempre dic, amb ell ho vaig aprendre tot.
Amb ell ho vas aprendre tot.
D'ell moltes coses, sí. I anant amb ell ho vaig aprendre tot.
Sí, sí. De fet, el llegíem la setmana passada al Nacional, Manuel, no? Que ara parlarem, d'aquí una estona, de Federico Mayor Zaragoza, però un home sempre en marxa, titulaves tu,
Sí, sí, jo és que és un... Quan va fer 80 anys, li van fer un homenatge a la UNESCO, que això es fa habitualment, si el director general que hi ha hagut, doncs arriba als 80, li fan un homenatge, i llavors li van fer una exposició, i l'exposició d'això, l'hom qui marx, no? I és cert, vull dir, si tu treballaves amb ell, és que havies, com deia un que havia sigut col·laborador seu, un Jordà, diu, has de tenir unes bones cames, perquè el ritme
per
és...
Per seguir-lo, no?
És molt intens, i a més era, com deia l'article, doncs una filosofia de vida, no? D'aprofitar qualsevol moment per disfrutar de la vida, però també per treballar, i per no defallir, i per lluitar, i lluitar, i lluitar, i lluitar, i avançar, no?
Vols compartits amb ell? Ara ho deies, tu.
Sí, sí, no estan comptats. Jo tinc... O sigui, una de les coses que jo vaig fer amb ell va ser quan amb ell el van fer president del grup del nivell per l'Aliança de Civilitzacions que va organitzar Nacions Unides el 2005 per definir què podia ser aquesta iniciativa política, i van ser 2 anys molt intensos perquè ell presidia un grup de treball on hi havia el Desmond Tutu, el Premi Nobel de la Pau, el Khatami, l'expresident d'Iran, exministres de Afers Estrangers, la Sheikha Mosa bin Al Nasser, que era l'esposa de l'emir de Qatar, la presidenta de la famosa Qatar Foundation, que quasi va comprar el Barça, etcètera, etcètera, i va ser un exercici molt, molt, molt potent en aquells moments, i jo, en aquell context, 2005-2006, tinc comptats, els tinc comptabilitzats, 192
vols. 192
vols? En 2 anys. I amb ell, particularment en aquella època, devíem compartir uns 80 vols, com a mínim, en aquells 2 anys. I també trens, però sobretot vols, i amb els 14 anys ja no et dic. No.
I això dona lloc a llargues converses.
Sí, és que a més ell
Manuel de la vida...
Ell era d'una persona que sempre estava en actiu, sempre estava de bon humor.
Que bé.
I a vegades dius, te'l trobes allò, diu, no m'enfadaré. No, per tant, era una persona, pues això, que era una persona molt activa i que, esclar, amb l'experiència que ell ja portava, perquè, esclar, jo quan començo a treballar amb ell és l'època que ja posto UNESCO, ell ja portava una carrera de més de 50 anys molt, molt, molt potent, perquè ell és precoç, diguem-ne, ell és doctor als 24, als 28 és catedràtic de Biologia Molecular a Granada, als 29 ja se'n va a Oxford
amb un
Premi Nobel, i tornant d'Oxford un dia es troba, però i sempre ho explicava, el despatx de cop i volta el truquen i l'han fet rector de Granada sense saber exactament per què, que després sí que ho va saber. Bàsicament, havien fet una terna, els catedràtics que manaven a Granada li van dir, professor Mayor, le vamos a poner aquí para que no les elijan a usted, que elijan uno de los dos otros. A Madrid ho van veure, amb ell el van nomenar, i de cop i volta es troba de rectors 34 a finals del 68. Vull dir que es troba amb una ebullició.
Amb un panorama, no?
Que ells diu, on vaig aprendre a negociar i on vaig aprendre a mediar, doncs va ser el 68, el 69, el 70 Granada, entre estudiants trotskistes, marxistes, marxistes neoleninistes, governador civil, catedràtics vells, professors joves... Diu, allà ho vaig aprendre com es negocia i com es media, i de fet ell sempre ho explicava amb un punt d'orgull, que el campus de universitari de Granada va ser l'únic... Només hi van haver dos campus a l'estat espanyol durant aquells anys convulsos que no es van tancar mai per la governativa, perquè ell tenia la capacitat...
De mediar, d'intermediar, d'afavorir
espais que segurament amb alt... arribant certs acords amb el governador civil, però perquè també es poguessin fer algun tipus de manifestació que fora del campus no s'hagués pogut fer, etc. I això que va estar amenaçat. O sigui, un cert moment li van recomanar portar pistola. Mentre ell era rector.
Quin vius?
També tenia una persona que si agafa una pistola no sabria fer nada, però vull dir que... perquè més anava contra la seva filosofia. Però...
és que és el que anava a dir.
Però vull dir
anava
que...
anava en contra,
que,
ara en parlarem que, també.
I també quan va ser ministre, ell va estar amenaçat i també li van recomanar, era una època que els ministres els hi recomanaven portar pistola perquè anaven sense escorta, totes les coses molt estranyes, i a pesar d'ell, doncs, ell va ser un dels grans promotors del procés de pau al País Basc, cosa que li va... portar molts disgustos, perquè alguns presidents del govern espanyol això no li van arribar a perdonar mai.
Repassarem tot seguit la figura de Federico Mayor Zaragoza, dèiem, mort la setmana passada als 90 anys, però abans, aprofitant que teníem el Manuel, res, quatre ítems. Manuel, fem aquesta mirada al món, si et sembla, perquè déu-n'hi-do el que va passar, si no m'equivoco, divendres passat, 20 de desembre. L'última hora aproximada que l'Aràbia Saudita va advertir a Alemanya fa un any sobre el detingut per l'atemptat a Magdeburg, tres dies després continua el dol obvi, no? Si no m'equivoco, recordem l'atemptat que van morir 5 persones
i un nen
de 9 anys, i clar, encara queden persones ferides. Què en pots treure? Quina és la lectura que en fas, Manuel? Perquè se n'ha parlat molt, no?
Veure, jo crec que hi ha una cosa que és clara: si algú vol fer mal, en farà. I el risc zero no existeix. No vivim en una societat de risc zero. Volem pretendre que vivim en una bombolla de risc zero, però això no existeix, no? I en qualsevol cas, és evident que aquí hi ha algunes coses que s'han d'explicar, perquè com pot ser que un senyor com aquest, que havia hagut el govern alemany i els sistemes d'intel·ligència havien rebut, diguem-ne, avisos sobre la perillositat, doncs... I a més, quan llegeixes una mica, era un personatge especialment estrany, no? Perquè era psiquiatre.
Psiquiatre, 50 anys.
Però, a més, era un saudita que es posicionava a favor de l'extrema dreta alemanya.
Sí.
Jo crec que era una persona que sembla ser que no devia estar del tot equilibrada i doncs que pugui acabar fent això. Doncs, dit això, és impossible viure en una seguretat al 100%. Ja portem alguns anys on això s'ha donat en altres casos i, per tant, segurament hi ha algun error fatal que ho explicarà, i sobretot doncs, el que més sap greu, evidentment, és la mort d'aquestes 5 persones, entre ells un nen de 9 anys, que és el més innocent de tots, i de les persones ferides, però clar, això sabem que tindrà un impacte a la campanya electoral, no? Que està a punt de tirar endavant a Alemanya i no serà un impacte pas positiu, no? Perquè un dels grans temes doncs, que utilitza l'extrema dreta per créixer és
la immigració, no?
Efectivament, no? Però, esclar, estem parlant també d'un personatge que suposadament donava suport a l'extrema dreta perquè estava en contra de la islamització d'Europa. Són coses que crec que encara s'han de clarificar i que ens recorden que, molt malauradament, doncs, vivim una societat on passen coses i on si una persona vol fer mal... és molt fàcil que el pugui fer.
Passem ara a un altre tema, si et sembla, Manuel, amb aquesta mirada a l'exterior. Volíem parlar també amb tu de l'evolució de la situació síria en aquestes darreres dues setmanes. Manuel, quina és la lectura també que hem de fer amb aquesta caiguda de Damasc en mans dels rebels?
Realment és molt sorprenent, perquè, esclar, o sigui, ningú sabia res. Ho sabien els que ho estaven preparant i ho sabia Turquia. Turquia, el grup de lliurament del Llevant, que és el que ha fet caure el govern de Damasc i que en aquests moments controlen Damasc, però que no controlen tot el país, doncs van veure un moment d'oportunitat perquè s'ha partit de la base que les dues potències que donaven suport i que en el fons mantenien a l'Assad al cap de, del règim de Síria, un dels règims més durs, més repressors, d'una capacitat de repressió brutal sobre la seva ciutadania, doncs eren Rússia i Iran, no? I llavors, doncs, aquest grup de rebels, dins d'un context on hi ha Damasc, el règim que havia no controlava tot el territori, veuen una finestra d'oportunitat davant de la debilitat de Rússia, que està concentrada a la guerra d'Ucraïna i que tampoc se n'acaba de sortir, que li va relativament bé, però no se n'acaba de sortir, perquè si se n'hagués sortit no hauria de demanar els 10.000 soldats nord-coreans, no? Per tant, i també la debilitat d'Iran, doncs, per l'enfrontament que està tenint a través de Hezbollah i de Hamas amb Israel, doncs, de fer aquesta avançada, i el que es troba és amb un règim que està tan corcat que acaba en qüestió de dies, en qüestió d'hores, no? Perquè una guerra civil terrible de més de 13 anys, amb més d'un milió de morts, bueno, no se sap exactament si està entre les dades del mig milió i el milió de morts, desenes de milions de refugiats repartits pel món, una economia absolutament destrossada, i el que es passa és que hi ha un exèrcit suposadament que segueix les ordres del seu president, però que, esclar, en aquests moments un soldat de l'exèrcit de l'Assad estava cobrant $30 al mes. Vull dir que amb prou de feina podia donar menjar-se per ell i per la seva família, i no? Tot allò tot acabava en un sistema de tot de corrupció, de repressió, i llavors doncs veiem que això, que de cop i volta s'esfonsa tot un castell de cartes, s'esfonsa un règim que ha governat amb mà de ferro durant 50 anys, ell i el seu pare Síria, i el que ens trobem és un futur molt incert, que per mi passa bàsicament per tres eixos, no? El primer eix és aquest nou govern, quina capacitat real té de control sobre el país, perquè hem de partir de la base que en aquests moments Al-Assad era reconegut com el president de Síria, però controlava ben bé la meitat del territori. Un altre 30, entre el 30 i el 40% estava controlat per els kurds, al nord i sobretot al nord-oest, i altres parts del territori estava controlat per altres faccions, no? Per tant, hi ha un nou règim. Aquest nou règim està tenint una actitud bastant intel·ligent, des del meu punt de vista. Imita molt el que van fer els talibans quan van ocupar Kabul, d'allò de tenir una mica de perfil baix, de fer veure que no eren tan radicals, perquè, en el fons, aquest grup ve d'Al-Qaeda. Ara ja no milita com Al-Qaeda, però és un grup que ve d'aquest origen. Ara s'intenta presentar com una opció de govern seriós, que respectarà certs tipus de drets, tot i que després els talibans, un cop se'ls ha reconegut, han començat a fer el que volien, i estàvem en aquesta fase. Però, clar, per una banda, hi ha l'incògnita kurda, és a dir, hi ha aquest 30% del país controlat per les milícies kurdes, que alguns territoris ja fa més de 10 anys que els administren ells de manera completament independent, amb el suport dels Estats Units. I veurem quina és la relació entre aquestes dues realitats, i sobretot Turquia, que és l'avalador d'aquest nou règim, que no deixen de ser un grup de rebels, diguem-ne, refundats i que venien d'Al-Qaeda, doncs Turquia vol aprofitar aquest context per debilitar molt els kurds, que els considera que és un dels principals elements que pot debilitar en el seu futur a Turquia. Per tant, la desgràcia de Síria, com jo he comentat més d'una vegada, és que no deixa de ser un tauler macabre de totes les potències. Hi ha les realitats internes sirianes, hi ha els kurds els hi donen suport als Estats Units i també al Regne Unit, hi ha Iran, que hi vol posar petja, Rússia, que s'està retirant, però que vol continuar mantenint les seves bases militars.
Que tenen Al-Assad a Moscou, si no m'equivoco,
sí,
no?
Però això és una cosa que jo, sincerament, queda fatal dir-ho, però millor.
Què vols dir millor?
Doncs mira, la vida és com és. Podria ser d'una altra manera.
Sí.
Però si el senyor Gaddafi l'haguessin deixat marxar i estigués instal·lat en un dels seus palaus que tenia per Europa, potser ara Líbia no seria un estat fallit i no portaríem una guerra civil amb centenars de milers de morts. El senyor Gaddafi era un senyor molt estrany, però ell ja venia d'una experiència. A les primaveres àrabs cau primer Tunísia. Què li passa al president de Tunísia? Agafa l'avió i se'n va cap a París. I quan està arribant a l'espai aeri francès li diuen que no. Llavors dona mitja volta i se'n va cap a Malta, i allà li diuen que no. I ha d'acabar mig amagat a Aràbia Saudita. No? Per tant, entenc que la gent vol justícia, però a vegades la justícia és una mica cara. Llavors, si aquests dictadors, quan marxen, se'n poden anar tranquil·lament al seu palauet a les afores de França o al seu pis de luxe a Londres, on sigui, és injust, certament, han robat molt, certament, però potser t'estalvies una guerra. Val? I això, el que va passar amb el president de Tunísia, que va acabar com va acabar, doncs va fer, doncs, per exemple, segurament que el senyor Gaddafi decidís que ell resistia fins al final.
Ja.
I el resistir fins al final va comportar una guerra, una col·lusió total d'un país i una situació caòtica que encara no s'ha recuperat ningú. No? En el cas de l'Assad, és millor una sortida fàcil, per molt injusta que sigui, perquè és un criminal com pocs, però si això ha evitat...
Que generés després,
desenes de milers de morts perquè ell s'hagués encastellat a Damasc i hagués obligat a les seves tropes a lluitar, etc. Jo crec que no és just, però que és millor per Síria i és millor per les...
Evitar un mal major.
Exacte, no? I això ens passa a vegades, no? I jo recordo, és que ho recordo perfectament, quan va haver totes les onades aquestes i jo vaig veure que, per exemple, a Londres, que el senyor Gaddafi tenia un palauet, no sé on, uns manifestants el van ocupar i tot això, dic, no anem bé.
Ja. Yeah.
Aquests senyors han d'anar, haurien de ser jutjats i empresonats.
Sí.
Però a aquests senyors se'ls has de donar una via d'escapament. Perquè si no els hi dones una vida d'escapament, moriran matant. I aquest morir matant del Gaddafi a Líbia fa que Líbia en aquests moments encara sigui un estat completament fallit. No? Llavors, Síria no vol dir que se'n surti fàcilment, perquè hi ha els kurds, que legítimament defensen els seus interessos, hi ha els interessos d'Israel pel sud, hi ha l'interès d'Iran per l'est, hi ha els interessos de les diferents faccions que encara controlen territoris, però com a mínim ens hem estalviat, com a mínim, diversos dies, si no setmanes, de conflicte, defensant Damasc, que hagués causat centenars, milers, qui ho sap, de víctimes. No? I, per tant, ara la situació és una mica més estable gràcies al fet que aquest senyor se l'ha pogut treure. I, en tot cas, com que tampoc ens escolta l'Assad, d'aquí 10 anys ja se l'extradita, saps?
Yeah.
Però amb aquestes coses s'ha de ser una mica en pràctic, perquè es vol ser tan integrista. No, per justícia, per justícia. Bueno, i la justícia d'un senyor ens ha de provocar un estat fallit i una situació caòtica total en un país durant 10 anys. Per mi no té cap tipus de sentit.
Manuel, fem una cosa, perquè a la part final d'aquest espai, amb Manuel Manonelles, avui, sens dubte, volíem compartir doncs, aquests minuts finals en aquest clau homenatge a Federico Mayor Zaragoza, però deixa'm preguntar-te ràpidíssimament què està passant a Rússia, amb aquesta onada de misteriosos episodis incendiaris, que no se sap ben bé, el Kremlin acusa Ucraïna, però també podria tractar-se d'una incipient onada de protestes contra la política del Kremlin.
Doncs no ho sabem.
És...
I potser és millor no saber-ho, diguem-ne. Jo el que crec, el que ens ha demostrat Síria, entre d'altres coses, és que Rússia no està tan forta com aparentava. Perquè si a Rússia ha hagut de deixar caure un dels seus aliats principals, que posa en perill les seves bases militars a Síria, que és la base per la qual, logística, Rússia pot estar present al centre d'Àfrica i al Sàhara amb un negoci molt lucratiu, perquè d'allà Rússia està traient minerals, està traient molts recursos, si s'han hagut de retirar tan ràpidament, que no han pogut donar cap tipus de suport al senyor Assad, excepte allò d'extreure'l i emportar-se'l a Moscou. Si, a més, necessita anar a buscar els míssils i els soldats de Corea del Nord, potser vol dir que la situació russa no és tan bona com Putin vol presentar, i, a més, sí que sabem que, finalment, des d'un punt de vista econòmic, doncs, Rússia està començant a patir doncs, les conseqüències del seu esforç de guerra. No? Per tant, pot ser una conjunció dels dos elements, i evidentment Ucraïna és al darrere, ho vam veure amb l'atemptat contra aquell tinent general, doncs que era evident que l'havia fet Ucraïna i que a més l'ha reivindicat.
11:24 minuts, ara parlarem, sens dubte, encara tenim ganes de parlar de la figura de Federico Mayor Zaragoza, però si m'ho permeteu, fem una res, Manuel, deixeu-me passar un moment pel Palau de la Generalitat, que ja sabeu que des de les 11 està compareixent Salvador Illa, i des de la Generalitat tenim aquesta hora la nostra companya, la Judit Caselles, que està seguint aquestes paraules de Salvador Illa, en el que és l'últim Consell Executiu de l'any, que ha aprovat un pla de govern i que a aquesta hora el president de la Generalitat doncs, està donant explicacions d'aquest pla de govern i diria jo també que està fent balanç. Ens ho confirma aquesta hora, Judit Caselles, des del Palau de la Generalitat. Judit, què tal? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia, Mercè.
Explica'ns què és el que està explicant Salvador Illa, que diria que ha començat puntual, a les 11 del matí. Judit.
Mira, ha començat a les 11 i 10 i ha començat aquesta compareixença per tancar l'any dient que el seu objectiu és que Catalunya continuï generant riquesa i que aquesta riquesa es distribueixi entre tots els ciutadans, és a dir, que tothom pugui tenir una vida digna i que tothom també pugui accedir, doncs, a una sanitat, a una educació pública de qualitat, que pugui, doncs, també tenir un habitatge en condicions. I en aquesta compareixença també ha fet molt d'èmfasi en el seu compromís per aconseguir que Catalunya tingui el finançament singular. Aquí ha tornat a insistir en que serà un finançament singular solidari, és a dir, que donarà una part dels recursos generats a l'Estat per ajudar aquelles comunitats autònomes que estan més desafavorides. I com sol ser habitual també en Illa, ha comparat aquest model amb el model de la presidenta de la Comunitat de Madrid, amb el model d'Isabel Díaz Ayuso, que diu que és un model de dumping fiscal que fa competència deslleial a la resta de comunitats autònomes. D'aquesta manera, amb aquesta compareixença, Illa fa una picada d'ullet cap a Esquerra perquè li aprovi els pressupostos, perquè recordem que el principal acord que van arribar les dues forces polítiques per la investidura era aquest finançament singular, no? Doncs Illa, una vegada més, com ja porta fent tots aquests mesos, ha tornat a insistir que de cara al 2025 que sí que seguirà treballant perquè Catalunya, doncs, pugui tenir aquest nou sistema de finançament, que ha de ser un sistema de finançament que ha de permetre que Catalunya pugui recaptar el 100% dels impostos.
Doncs, Caselles, et deixem al Palau... A Trentinguda, la tenim, Manuel, a la Caselles, des del Palau de...
Avui hem sigut puntuals. Sí, hem començat a les 11 i 10. aquesta cosa mediterrània que tenim.
Però, Caselles, tu sempre dius que el president Illa és bastant puntual, que t'ho he preguntat abans.
A mi m'ha sorprès que comencés a 10 i no a les 11.
A les 11 en punt. Clar, per nosaltres ja és puntual.
No, si estàs, escolta, acostumats en altres èpoques que convocaven a les 11 i a la 1 començaven. Doncs això ja sembla quasi bé, diguem, una sueca.
Caselles, si hi hagués alguna cosa important, ja saps, micro obert, ens ho fas saber.
Totalment.
Vinga, t'escoltem els butlletins informatius. Gràcies, Judit Caselles. Vinga, doncs ja està. Fem una cosa, aprofitem aquests minuts finals avui amb Manuel Manonelles de l'Espai Mapa Mundi per dedicar-li aquestes paraules a qui va ser, sens dubte. Jo crec que no som conscients del llegat que ens deixa Federico Mayor Zaragoza.
Jo crec que no. Jo crec que hi ha una visió molt parcial del personatge, que és lògic. No tothom ha tingut... jo considero que la sort i l'honor de compartir tant temps amb ell com l'he tingut jo, no? Llavors la gent, doncs, el veu com aquell senyor que va ser director general de l'UNESCO, d'altres que va ser el ministre, d'altres el professor i el biòleg molecular, però quan tu ho poses tot junt, i a més hi sumes el poeta, doncs realment veus una personalitat com poques, que hi ha molt de tant en tant.
Us recomanem 100% que llegiu al Nacional l'article que Manuel Manonelles, doncs, li va dedicar a Federico Mayor Zaragoza, que, per cert, hem intentat afinar, diguéssim, amb aquesta cançó d'Enric Morera, no, perquè justament té un significat. No és ben bé aquesta cançó, no, Manuel, però...
No, és una missa... Ai, una missa, perdó. Està passant. És que divendres vaig anar al tanatori i aquest tema va tornar a sortir. La seva germana petita ho comentava.
Sí.
Ell sempre citava una sardana de l'Enric Morera era que li cantava la seva mare quan ell era petit.
Sí.
Hi havia l'estrofa aquesta, canteu i balleu que ja descansareu quan morireu.
Sí.
I ell era de les cites que feia més, perquè, ja ho dic, era aquesta actitud sempre vital, sempre de disfrutar la vida, de viure-la intensament, de treballar-la intensament. No. Ell sempre ho deia, diu, miri, això diuen que la gent és més intel·ligent o menys. Miri, n'hi ha que treballen 6 hores, n'hi ha que en treballen 8, n'hi ha que en treballen 12, n'hi ha que en treballen 14. I vulguin o no vulguin, això es nota. Ell això sempre ho deia, no? Que també li deia el seu pare, això. A veure, més enllà d'això, ell tenia un coco privilegiat. Vull dir, jo, una de les coses que vaig aprendre amb ella va ser relaxar-me. Dic, aquest senyor té el coco que té, per tant, jo les meves aspiracions les puc rebaixar perquè, evidentment, no podré arribar al seu nivell, perquè, esclar, estaves parlant amb un biòleg molecular.
Sí.
Que no és Premi Nobel perquè va deixar d'exercir com a biòleg molecular, però molta gent de la bioquímica t'ho diu, que ell havia fet uns avenços espectaculars els anys que s'hi va poder dedicar,
sí.
I ell va acabar un dia de rector i d'allà ja va començar a fer coses i no... Que, per cert, amb tothom que tingui a la meva edat i més jove, el Federico Mayor ha passat per la seva vida, perquè ell va ser qui va implantar la prova del taló dels nens. O sigui, ell és el promotor d'un pla, que ara el nom sona estrany, però aquella època es deia així, que era el Plan Nacional de Prevenció de la Subnormalitat Infantil. Ara no es podria dir això, però aquella època es deia així, perquè ell, la seva especialització eren les malalties que es podien detectar en les primeres...
Neonatals,
amb les primeres 48 hores del naixement de l'infant, i fer el tractament immediat, que això, doncs, revertia la possibilitat.
Això és importantíssim.
I això mateix, que era la seva especialització i que era la seva obsessió, ell ho aplicava en la seva vida política i en la seva activitat científica, en la seva activitat acadèmica. Una de les dites que tenia més èxit, i que ell sempre deia, que sempre repeteixo, deia, diu, mirin, diu, el diagnòstic perfecte és l'autòpsia. L'únic problema és que és massa tard. Llavors, no ens hem d'obsessionar amb diagnòstics perfectes, ens hem d'obsessionar amb aquells diagnòstics el més acurats possibles, però que permetin actuar a temps per revertir la situació. I tu, quan coneixies la seva dimensió científica, entenies com ell actuava des d'un punt de vista polític, des d'un punt de vista institucional, etc etc.
No? I un home, si m'ho permets, de profundes creences religioses, també.
Sí, sí, sí. Ara, ell sempre es definia com a cristià heterodoxa,
sí, sí.
Però era una persona, era creient i tenia les seves preferències, diguem-ne, evidentment, una persona obsessionada, en el bon sentit de la paraula, per la pau, doncs el seu referent no podia ser més enllà que Sant Francesc d'Assís, i el seu papa havia de ser Joan XXIII, el papa de la Pacem in Terris. Ell havia tractat molt amb Joan Pau II, i diu, sempre ens posàvem d'acord allí, el problema és quan em feia parlar amb els cardenals. Diu, però parlàvem sobretot de temes de bioètica, ens posàvem d'acord, i després diu, bueno, però això parleu amb aquest cardenal, allò es venien els problemes, no? Però sobretot el seu referent, però únic era la mare Teresa de Calcuta. Per ell era... Tots aquells que es donaven del tot pels altres eren els seus referents.
Eren els seus referents. Fixa't tu que nosaltres recomanem moltíssim, insistim, un article que s'ha fet des de Catalunya Cristiana, que està a la seva pàgina web. De fet, expliquen els companys de Catalunya Cristiana que l'última entrevista que li va fer el setmanari a Mayor Zaragoza demanava passar d'una cultura de la guerra i la confrontació a una cultura de trobada i reconciliació.
Efectivament, clar, ell és el gran promotor. La principal obra de la seva vida és la cultura de pau, no? I, clar, ell, les últimes vegades que havíem parlat, doncs estava molt preocupat perquè veia que estàvem entrant en aquests últims anys en la dinàmica totalment contrària per la qual ell havia estat treballant tota la seva vida, i que tenia unes arrels ben senzilles, eh? Vull dir, a l'inici de tot estaven els seus pares. I sa mare... I el seu pare, que era una persona sense estudis, però que va crear la primera fàbrica d'antibiòtics a l'estat espanyol, o sa mare, doncs, que pues era antibalicista, però de mèdula, vull dir, i ell sempre em citava, no? I sa mare sempre li deia, diu, fill meu, diu, molts discursos, quan ells parlaven en tortosí, però de generals no em veuràs mai cap al front, eh? Tots ben amagats i ben calentets, eh?
Tots al darrere.
Envien a les tropes, però ells es queden al darrere. I això ho tenia ell claríssim des de que era ben petit i des de que va néixer al carrer Montaner i es movia pel carrer Montaner i anava a Bertèlia.
Però amb Tortosa al cor, eh?
Sí.
Manuel, mira, ara passen 3 minuts i els caig. Hem de connectar res amb el Tibidabo, però abans jo crec que és... anirem a publicitat abans, però jo crec que és... que és important avui, no? Llegir un dels poemes, perquè clar, Federico Mayor Zaragoza també era poeta.
A part de biòleg molecular, a part de diplomàtic, a part de polític, a part de científic, de farmacèutic, doncs també era poeta, sí, sí.
Vols que llegeixi?
Sisplau.
Un fragment, si et sembla, no?
Sí, sí.
D'aquest llibre, Aixecaré la veu, de Federico Mayor Zaragoza, que sí, que en bona part va ser també tasca de la gent que l'estimàveu, no? Que vau fer aquestes traduccions al català, si no m'equivoco.
Sí, perquè ell té com 7 o 8 poemaris, sí. Pel seu 75 aniversari, en van fer una selecció i amb un grup de poetes van fer la traducció al català.
Mira, doncs diu així, Salobreña, 8 d'agost de 1996. Delicte de silenci. Cal convertir-nos en la veu de la gent silenciada. Demanar-los que volen que diguem en nom seu. Ser la veu que denunciï, que proclami que l'home no es ven, que no forma part del mercat. Ser la veu que arriba alta i forta a tots els racons de la terra, que ningú que sàpiga parlar continuï callant, que tots els que puguin s'afegeixin a aquest clam. Manuel Benonelles.
Bon Nadal.
Bon Nadal, que vagi molt bé. Gràcies, per aquests minuts. Avui a recordant a Federico, Major Zaragoza, un home d'esperança i, sens dubte, de pau. Bones festes, Manuel. 5 minuts que passen de 11:45. Fem una petita aturada i cap al Tibidabo.
Ràdio Estel. Que comenci la festa. Gaudeixi com mai entrant en el món de Canals i Moner, amb uns caves i vins que enamoren i desperten els sentits. Excursions enoturístiques inoblidables, amb visita a les caves i diferents menús segons l'època de l'any. Brindem junts. Canals i Moner, més conseller. Ràdio Estel us desitja molt bon Nadal.
Sis minuts que passen de 11:45. Toca anar cap al Tibidabo. Allà recordem i tenim a les nostres companyes, a la Marta Jarque i a l'Olma Giró. Què tal, com esteu? Bon dia, altra vegada.
Bon dia, Mercè, com esteu?
Molt bé, com esteu vosaltres?
Bé, ara hem entrat en temperatura, no? Perquè ha sortit el sol, ha parat el vent i ara s'està molt bé.
Té més calentones, Mercè, anem agafant temperatura. I a més, que estem molt ben acompanyades.
Va.
Fins aquí tenim, aquí, Mercè.
Va.
A la directora del Tibidabo, la culpable de tot això, la Rosa Ortiz. Bon dia, Rosa.
Hola, molt bon dia, Mercè, hola.
Home, com estàs?
Home.
Rosa.
Com estàs? Que
fantàstic.
Explica-li per què estàs tan bé, Rosa, perquè avui és un dia especial, no, per tu?
Oh, sí, avui estic fent Identity. Identity és que avui sóc una operadora d'atraccions.
Ah, què et sembla?
Estic al Tibidabo Express fent d'operadora i fent que els nens i grans entrin a l'atracció amb il·lusió i, bueno, estic carregant pes avui.
Jo no sé, Marta, si penses el mateix. Fa una mica de por, no?, a priori, que dius algú que no s'encarrega d'una atracció que controli una atracció. Amb això també passarà amb el Merlí?
Estic super ben acompanyada. Tots els operadors estan al meu costat.
Clar, a veure, però deixa'm, ara ho ha dit l'Olma, la clau de tot plegat és la gent que avui està amb el freno de mà del Merlí, aquesta gent és el primer dia que estan aquí o hi ha gent experimentada, Rosa?
Super experimentats, però hi haurà una altra persona més que estarà dient-te bon dia, hola, com estàs...
Sí?
Sí.
I qui serà aquesta persona?
Aquesta sóc una com jo, Identity.
Ai, fantàstica.
Amb gorro de Nadal inclòs,
Sí, és el que t'anava a dir. Mercè, va amb un gorro com de Pare Noel,
Home,
la Rosa.
Posa Tibidabo.
Clar.
Fa goig. Bé, perquè aquí el Tibidabo viviu molt, no, això del Nadal, Rosa?
Home, és que el Tibidabo és Nadal. Jo penso que ara, darrerament, que si tot arreu trobes un carrusel per celebrar el Nadal i el carrusel és d'aquí...
Per cert, no sé si és competència vostra, això, però aquella mena de fira que han muntat aquí al Port Vell, han posat una nòria que a mi em va donar la sensació i vaig pensar que va per sobre, o sigui, va molt més ràpid del compte, gira molt, molt ràpid. Això té un... És a dir, les atraccions aquestes tenen un límit de velocitat? Us estan fent una competència deslleial? Com va això?
No. Cada atracció té el seu mecanisme i cadascú té la seva velocitat. La nostra és més lenta perquè és molt contemplativa,
claro.
Mires tota Barcelona.
Home,
és molt romàntica, sempre us dic que és una atracció més romàntica.
Quina?
La Nòria.
Voldràs pujar amb mi, Olma?
Ah, mira, podem tenir una cita. Per tu la... Sí, per tenir una cita és la Nòria, més que l'avió.
O també l'hotel 666.
Què?
Perquè ja tens molta por i...
Ja més agarre.
Sí.
Ja per una primera cita. Quina atracció duria? O sigui, per una primera cita, què començaríem? Pel 666, per l'hotel aquest Kruger?
A l'hotel, i ja quan és més compromís, més romàntic, ja es comença a consolidar la relació... A la Nòria.
Has vist alguna, com es diu això, una demanada de mà, que li demani la mà, això?
Sí.
On?
Hi ha gent que ens ha demanat a la Talaia.
La Talaia.
A dalt de tot. Sí. Aquella que és com una rampa que puja i després dona la volta. Carai, a dalt de tot, per això.
A dalt de tot han volgut fer això mateix.
Ai, a tu t'hagués agradat, això, que et demanessin la màquina d'atracció del Tibidabo?
Pues sí. Però en aquella època no treballava aquí, clar.
Ai.
A l'avió també m'agradaria,
A mi també.
A l'avió m'agradaria.
Sí. I tu,
preciós.
Marta, on?
A mi jo preferiria que no me la demanessin enlloc.
El Merlí.
El Merlí. Jo el que et volia preguntar també, Rosa...
El Merlí
li dius que no de la por que tens.
Ui, tant, tu que li una bufetada. Sempre m'amora, eh?
Sí, amor, sí.
Des del respecte. Rosa, jo et volia preguntar, que tu ets aquí la que talla el bacallà,
la que
pilota el parc. Quines instruccions o quines recomanacions em donaries tu per no morir a l'intent? Perquè jo avui, de fet, Mercè, som davant justament als peus del Merlí, d'aquesta atracció,
sí,
que com diu el Joan,
de fet, es colaran crits del directe de la gent
i
que
tant,
puja.
Vas a parar. Com ho haig d'aprendre, això, per no prendre mal?
Mira, jo tenia molta por el primer dia que vaig pujar.
Veus?
Quants cops hi has pujat? 4, crec.
Ets atrevida.
Seguits o...?
2 seguides.
Oh, què dius?
2 seguides el dia de la inauguració.
Que valenta,
sí,
Rosa.
Sí.
No, però això per contracte ja és així, és a dir, ho has de fer...
Una mica,
clar,
sí.
Ets la primera mica, que ho ha de provar.
Sí, clar, queda fatal, si no et puixes.
Va ser la primera en pujar-hi?
No vaig ser la primera. Me vaig reservar pel dia de la inauguració, perquè vaig pensar, i si no m'agrada i no m'atreveixo el dia de la inauguració?
El primer noi de pràctiques, no?
Sí, exacte. I després vaig pujar... I la veritat és que jo et recomanaria que et deixis portar per les vistes. És que... meravellós.
Es veu Mallorca des de dalt?
Bueno, avui és un dia molt clar, podria ser.
Sí?
Podria
ser, nena, tindràs bones vistes. Que teniu vistes 360,
no? Sí, veuràs el mar, veuràs Collserola, és molt contemplativa.
Perfecte.
És molt suau, sí. És molt dolça.
Home, a veure, com pots dir que una caiguda lliure, rosa i dolça, eh?
Veu bastant de cop, eh?
Potser
tu te la van posar més fluixeta.
No, però ara. Només hi ha una caiguda. És caiguda al buit. A més, aquesta atracció no té cables. Hi ha dos tipus de caigudes lliures.
Sí.
La que té cable, que és com un ascensor que va molt ràpid, com tu, la Nòria, aquesta que has dit que anava molt ràpid, o bé la que té fre magnètic. Aquesta té un fre. Vol dir que la caiguda que tu sents és caiguda al buit.
Perfecte. Em deixes tranquil·líssima. Gràcies, Rosa.
Escolta, Rosa, que abans de tallar, ens agradaria que ens deixessis molt clar quins dies estaríeu oberts aquí per Nadal, que heu organitzat moltes activitats per famílies, que això està ple de mainada, que com ho tenim?
Pues ho tenim tots els dies, menys Nadal i Sant Esteve, a tope.
A tope.
La gent patinant, fent-se fotos, que tenim uns fotocalls i una obra de Nadal aquest any de 10 metres, meravellós. I, bueno, vivint el Nadal màgic.
Home, ara sí màgic el Nadal, digues que sí. Per Cap d'Any també treballeu el 31?
El 31 també treballeu.
Déu-n'hi-do.
Pobres.
Però el 31 acabem una miqueta abans.
Home, a les 5 de la tarda. Us ho mereixeu, Rosa, us ho mereixeu. Després que
facin
pujar al Merlí, només faltaria. Escolta, què fem? Tornem a connectar quan la Marta hagi pujat al Merlí amb aquests
fotos de la Rosa? Sí, home. Bueno, doneu-li una abraçada molt forta a la Rosa Ortiz, directora del Tibidabo, com sempre.
Una abraçada enorme de part de la
Mercè. Igual,
molt forta. Una abraçada, Rosa.
Ens estima molt, la Rosa.
Home, i nosaltres a ella. Escolta, Giró, tens la Jarque per aquí o ja...
Sí, una mica callada, perquè està nerviosa.
Home, i tant, a mi això em fa una mica de frente, Mercè.
Sí o no? Com et tenim aquesta hora, abans de pujar al Merlí?
Mensuades.
Mensuades, va. Escolta, no sé, connectem d'aquí... Què creieu?
Bueno, la Marta té una cita amb una altra Marta per pujar al Merlí.
És veritat.
A les 12:25 amb la Marta.
Mercè, 12:25 quedem amb la Marta.
Exactament. Va. I allà podem connectar i ens tornem a sentir.
Va, fantàstic. Doncs aquests minuts previs que viurem
molts
plegats,
nervis, Mercè,
molts nervis des del Tibidabo, Marta Jarque i Marta visitant, doncs pujaran les dues de la maneta en aquest Merlí, que és aquesta atracció.
La Rosa ens esperes a baix, Rosa?
Sí, i la Rosa els donarà bé. Exacte.
Pujar, o sigui,
vinga, doncs tornem a connectar amb vosaltres d'aquí res. Que vagi molt bé. Va, oi, Déu meu, abrigueu-vos. 11:43. Anem a publicitat i maen.
Ràdio Estel.
És d'amor, és d'estalvi. Amb l'ofertassa de Nadal de Caprabo podràs seguir gaudint dels preus bons, com la segona unitat al 50% de descompte del préstec en el Meibar Eroski de 480 grams a 99 cèntims i la segona unitat amb el 70% de la pinya del Monte a rodanxes de 510 grams a 1,20 €. Caprabo, amor etern a l'estalvi.
Continguts exclusius i tota l'actualitat a les xarxes de Ràdio Estel. Entrevistes, destacats, sortejos, directes i molt més a les xarxes socials de Ràdio Estel. Segueix-nos i estaràs sempre a primera fila. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Al matí a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
Salut natural per tothom.
Moment de connectar amb la teva salut, amb la salut natural per a tothom. Ja sabeu, clàssic del matí a Ràdio Estel. En aquest moment, doncs, ens podeu fer arribar les vostres consultes mèdiques, oberts 24 hores, tot seguit. Com podeu enviar les vostres consultes? Us ho expliquem.
Feu les vostres consultes enviant un missatge de veu o escrit al 663 99 30 62 o bé escriviu a elmatí@radioestel.cat.
Importantíssim, aquest és el vostre espai, ja sabeu, per tots els que ens esteu escoltant, obert a respondre als vostres dubtes de salut i benestar. Ens envieu una nota de veu o una nota per escrit al nostre WhatsApp al 663 99 30 62, 663 99 30 62, o també ens podeu enviar un correu al matí@radioestel.cat i ens exposeu el vostre dubte o pregunta. Feu i estarem encantadíssims de comentar el vostre cas amb els nostres doctors. Per tant, dit això, 11:45, és moment de connectar amb el doctor Juan Márquez. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estamos?
¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo van esas horas previas, esos días previos a la Navidad, doctor?
Van bien, yo creo, vamos, es una cosa... Van bien. Son días bonitos, yo creo, ¿no?
Hombre, tú, es de celebrar la Navidad, doctor, Juan Márquez, con Navidad de una manera intensa, de...
¡Ay! Antes más.
Antes es más, que, claro.
Es que, claro, si esto decía un amigo mío, ¿comparado con qué? Pues yeah. Comparado como lo hacía antes, supongo que no. Yeah. Pero porque antes sí fui de muy, muy intenso, celebrándolo. Y ahora, pues bueno, pues me gusta, bueno. Estoy... bueno, pues entonces ahora es diferente.
Bueno,
lo
y
celebro
los,
con
y
más
los
tranquilidad, pero me gustan mucho estas fiestas, ¿eh? O sea, es un poco... La verdad que me gusta.
Y si me lo permite, doctor, también los pequeños de casa yo creo que se van haciendo más mayores, ¿no? O no es así, doctor, ¿no? Esa magia, ¿no?, que desprenden de verlos, ¿no? A ellos también, cómo lo celebran.
Sí, yo creo que al final las Navidades acaban convertidas en unas celebraciones más para niños, ¿no? Entonces los padres disfrutamos a través de los hijos,
claro,
me imagino.
Claro.
Y sí que, bueno, pues sí que ellos lo ven. Lo que pasa es que yo lo vivía muy intensamente. muy intensamente, tan intenso como un niño, quiero decir, en realidad. Entonces, por eso digo comparado con que antes, porque, bueno, y ahora lo vivo, pero de otra manera, probablemente más recogido, más...
Bueno, exacto, de otra manera, me ha gustado esto,
más
exacto.
Familiar,
sí,
más
familiar, sí, sí, sí.
Más interior, probablemente, porque yo ya, los niños pequeños también ya no son tan pequeños.
Claro.
Con lo cual, esa magia de la Navidad, supongo que también ellos la viven de otra manera.
Y fíjese, lo que no cambia nunca son en estas fechas tan señaladas, que seguro que vamos a recibir mensajes estos días, doctor, referente a estas comilonas, ¿no? Estas digestiones pesadas,
sí,
¿no?
Seguro, segurísimo.
Buah, que yo creo, no sé si para empezar podríamos dar un consejo a todos esos oyentes que nos estén escuchando, ¿no? Y que nosotros de aquí un rato vamos a hablar también de cocina con Pau Gasco, nuestro chef. Y claro, yo imagino que, claro, estas fechas, ¿no? ¿Qué consejo nos podría dar para esas digestiones, ¿no? Largas.
Yo daría, el mejor consejo que puedo dar es control.
Control.
Otra cosa es que exista la posibilidad de controlarse como debemos, ¿no?
Claro,
porque las tentaciones son grandes,
sí.
y muchas. Y el segundo consejo que daría es la toma de un complemento que se llama Dinagas.
Dinagas.
Dinagas, que viene en viales, que nos ayuda a obtener ese confort digestivo, que ayuda a todos los pacientes a mantener un poco a raya todos esos problemas que podemos tener de acidez, de pesadez de estómago, de digestiones pesadísimas, ¿no? Y que sabemos que pueden, bueno, pues que pueden dificultar que los pacientes pues pasen bien la Navidad al final,
claro,
porque lo que van a estar es van a estar hechos polvo, van a estar con esas digestiones, con esa pesadez, con ese ardor y acordándose un poco de lo que han comido. Uh-huh. El Dinagas permite obtener ese confort digestivo, permite estar más confortable, combatir esas acideces, combatir
más cómodos, ¿no? Claro.
Sí. gastritis, hernias de hiato, todos esos problemas. Y entonces, bueno, yo creo que poco a poco con el Dinagas vamos a ser capaces de
poder controlarlo.
A ver, que lo ideal es el control, ¿eh? Y lo ideal sería no excedernos y no pasarnos. Pero bueno, como eso muchas veces es utópico. Y luego la toma de otro complemento que se llama Fitopat. El Fitopat aquí lo que va a influir muy positivamente es en el control de el hígado y la vesícula biliar, y nos va a ayudar a depurar el hígado, nos va a ayudar en ese control que muchas veces es necesario y que los propios no nos damos cuenta, porque el hígado sí que no nos va a molestar, no vamos a tener ahí ese mal control en el... pues no vamos a tener acidez, no vamos a tener ardor, no vamos a tener otros problemas. El hígado no se nota, pero sí que lo sobrecargamos con grasa, lo sobrecargamos trabajando de más. Fitopat se toma 3 veces al día, fantástico. Nos va a ayudar también a realizar esas digestiones y es un complemento perfecto para combinarlo con el Dinagas. Fitopat, 3 veces al día, antes del desayuno, de la comida y de la cena, y Dinagas, un vial antes de la comida de mediodía.
Bueno, entonces, doctor Juan Márquez, muchísimas gracias. Nos hemos avanzado ya, seguramente. Hemos dado ya respuesta a muchas de las consultas. Pero si le parece, antes de pasar a repasar otras consultas que nos están llegando, que ens esteu fent arribar al 663-99-30-62, de seguida les compartim amb el doctor Juan Márquez avui, però és que tenim encara algun recordatori a fer. Per exemple, Laboratoris Maine ha posat a disposició dels nostres oients un número de telèfon. Aquest és diferent. Preneu nota. És el 669-56-17-68. 669-56-17-68, on podeu fer totes les consultes sobre salut que necessiteu i també podeu adquirir els productes que els doctors recomanen. Torno a repetir el telèfon. 669-56-17-68. Atenció, trucant aquest número de telèfon teniu, a més, un descompte molt especial. Es tracta d'un 15% si indiqueu que sou oients de Radio Cel. Aquest servei està disponible de 9 del matí a 7:45 del vespre, i una cosa importantíssima, si no aconseguiu connectar, no patiu, tranquils, perquè no us preocupeu, la vostra trucada queda enregistrada i el servei d'atenció de Maine es posarà en contacte amb vosaltres el més aviat possible. 669-56-17-68. Problemes de salut? La resposta la té Maine.
Maine, la resposta natural per la teva salut.
Feu les vostres consultes enviant un missatge de veu o escrit al 663-99-30-62 o bé escriviu a elmatí@radioestel.cat.
Doctor, vamos allá, que nos quedan unos minutos antes de llegar a las 12. Vamos a empezar. Seguimos conectados, ¿eh, doctor?
Claro, ahí
venga,
estoy.
Pues vamos allá.
Sí.
Vamos a leer a ver, este mensaje que nos acaba de llegar, rapidísimo, lo voy a decir el primero, lo voy a compartir con usted el primero. Dice, buenos días. Antes que nada, desearos unas felices fiestas. Soy Encarnación, oyente de vuestro programa. Tengo 72 años y ya estoy jubilada. Os escribo desde Badía del Vallès. Estos días de Navidades me tengo que encargar, claro, de cuidar a los nietos, ya que sus padres trabajan la mayoría de días. Lo que pasa es que noto que me falta energía para seguir su ritmo. Me encuentro, claro, es normal, ¿no, doctor? Ya, Encarnación, claro. Me encuentro algo cansada para estar al tanto de todo lo que hacen, para bajar al parque, hacerles la comida, vamos, pues estar con ellos. Me genera incluso un poco de estrés y después por la noche pues me cuesta conciliar el sueño pensando en que el día siguiente otra vez habrá jaleo en casa. Me gustaría saber si hay algo que me pueda tomar para notarme con más energías. Gracias y un abrazo a todo el equipo y sobre todo a los doctores de Maine. Bueno, ¿cómo podemos ayudar a Encarnación?
Sí, hay un complemento natural, se llama Vitamás. Es un complemento magnífico que nos va a permitir ayudar a todos los pacientes que tienen problemas de, bueno, que les falta ese plus, ese extra, ese puntito de energía que no llegan a tener, ¿verdad? Y que no consiguen, bueno, pues que no acaban de, bueno, no terminan, ¿no? De, sí. de, de conseguir y que les falta, bueno, pues ese extra. No sé si tanto como para seguir el ritmo de los nietos, pero sí que lo va a notar. Vitamás en cápsulas, una diaria todos los días después del desayuno. Yo sí les recomendaría que no lo tome más de 3 meses.
Vale.
No solo esto, ningún complejo vitamínico debería ser tomado más de 3 meses.
Bueno.
Entonces, yo creo que con eso sí que le puede ayudar y que puede valer, ¿vale?
Vale. Doctor, Encarnación nos comentaba que también tenía este problema, que claro, el hecho de seguir el ritmo a los pequeños de casa le generaba este estrés. Y yo me imagino a Encarnación con un estado de nervios, ¿no? Es decir, es que no llego a todo. Aquí podemos ayudarla también con algún complemento, ¿no? Para que esté igual como más estable.
El para estabilizarla,
¿no? Que comentaba que le genera la situación de cuidar a sus nietos, este estrés, ¿no? De intentar llegar a todo, ¿no? Y que ve que ya no puede.
Sí, en principio el no poder llegar a... El estrés se puede combatir con un complemento que se llama Temple.
Vale.
Temple de Laboratorios Mind, ¿vale? En principio sería la toma de una cápsula por la mañana y otra por la noche. Ese estrés sí lo puede combatir, pero vamos, vale. Yo creo que con ese plus ese plus, ese extra de energía, también ella se va a notar más tranquila porque va a alcanzar a más cosas, ¿vale? Entonces, bueno, pues yo le diría que la toma del Temple, una por la mañana y otra por la noche, más el Vitamás que se toma por la mañana, pues puede ser ideal para que combata el estrés y para que combata esa falta de energía y esa falta de vitalidad.
Y fíjese que Encarnación nos ha preguntado muchas cosas, pero yo creo que es un reflejo de mucha gente ahora mismo. Nos decía que tenía ese estrés, jubilada, con nietos, le recomendamos Vitamás, también Temple, y que también debe ir ligado, doctor, como es el no poder conciliar el sueño por la noche, para hacer ya el pack completo. ¿Qué le podríamos recomendar a Encarnación, ¿no? Con esos problemas de sueño?
Pues entonces yo le podría recomendar a Encarnación la toma de un complemento que se llama Dorben.
Dorben,
que viene en cápsulas, que se toma por la noche,
vale.
Que habría que tomar 20 o 30 minutos antes de irnos a la cama, que contiene melatonina, que contiene triptófano, que nos ayuda en la conciliación de ese sueño más fisiológico, de ese sueño más reparador y que va a ir muy, muy bien, ¿vale? Dorben.
Sí.
En este caso, para dormir y descansar mejor.
Fantástico. Venga, vamos a comentar Marcela de Solsona, que tiene 58 años. Y Marcela nos comenta que ha escuchado la chica... Bueno, es que antes hemos hablado. Yo no le he comentado nada, doctor, si le había tocado la lotería o no. O algún pellizco, porque en Madrid ha caído bastante.
No, será otro. A mí no. Yo, de hecho, es tremendo porque además... A ver, tengo muchos compromisos, con lo cual juego.
Juega bastante, pero no, este año tampoco.
Este año tampoco. Pero es que llevo unos años en los que no consigo que... Pero vamos, ya. Te puedo decir que ni la terminación. O sea, no es que digas, bueno, pues me toca la terminación y recupero algo de dinero.
Nada.
Y bueno. Llevo así varios años, porque yo es verdad que, pues lo que digo, ¿no? Que por ciertos compromisos, pues tengo que... Pues oye, me cambias lotería o en el bar donde tomo café lo típico que hacemos todos. ¿No? El del trabajo, el trabajo de... Bueno, en fin, pues al final llevamos mucho y yo no soy exagerado, tengo amigos que llevan 800, 1000 euros, pero al final, oye, llevas un pellizco que dices, ¿para qué?
No sé si les compensa, bueno, doctor.
Sí, no, yo creo que no, allá cada uno, porque hoy yo tanto. Sí pongo un límite,
sí,
en algún momento
no.
Digo, hasta aquí.
Hay que hacerlo. Mire, doctor, que nos quedan pocos minutos, pero nos comentaba Marcela que, claro, ha escuchado, hemos entrevistado a Casa Mariano, que tocó el tercer premio aquí en el país, y la chica estaba con una disfonía brutal. ¿Qué le podríamos aconsejar, ¿no? Comenta esta oyente que estaba preocupada por Nuria. ¿Algún producto para ayudar a cuidar la voz?
Pues un producto para cuidar la voz es el Larindol.
Larindol,
¿vale? Es un complemento magnífico que funciona Es en spray, ¿vale? Que se aplica 3 pulverizaciones por la mañana y 3 por la noche. Esa es la dosis, ¿vale? No se trata de ir con el spray en el bolsillo o en el bolso y aplicarlo cuando nos viene en gana, no. 3 pulverizaciones por la mañana, 3 por la noche.
¿Vale?
Un complemento que incluye equinácea, própolis, tomillo, que se aplica para suavizar la garganta, que se aplica para cuidar la voz. Profesionales de la voz,
¿vale?
Por ejemplo, teleoperadores, ¿vale?
Profesores, locutores, periodistas.
Evidentemente, sí, lo evidente, ¿no? Cantantes,
sí,
locutores,
cantantes,
pues,
sí.
Todo esto es evidente. Pero los profesores no es tan evidente, los teleoperadores no son tan evidentes y nos ayuda a cuidar la voz de una manera natural. Larindol, 3 aplicaciones por la mañana, 3 por la noche.
Fantástico. Doctor Juan Márquez, muchas gracias. Nos escuchamos mañana. Un abrazo.
Hasta mañana. Mañana
adiós.
Nos felicitamos
Venga.
Todos. Venga. Adiós. Hasta mañana.
Recordeu, 669-56-1768. Més a poc, 669-56-1768. Són la gent de Maen, dieu que sou oients de Ràdio Estel i un 15% del descompte.